amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 316 quan passen 5 minuts a la una del migdia. Un repàs de la informació local que de la setmana, que iniciem tot seguit. Avui comencem l'Info parlant del darrer ple de la legislatura que va tenir lloc dimecres i del ple de constitució del nou ajuntament que se celebra demà. També conversarem amb José María Osuna, futur alcalde de Ripollet, per Decidim Ripollet. Parlarem amb Maria Àngels Pujol, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran, que la propera setmana acomiada el curs amb una conferència oberta a tothom. Entre els molts temes culturals, aquesta setmana en destaquem el 5è aniversari de la colla infantil dels Diables de Ripollet, que el celebrarà demà dissabte amb una cercavila. I a les portes de les vacances escolars, avui parlarem amb Toni Abad, coordinador del Patronat Municipal d'Esports, sobre la temporada d'estiu de les piscines municipals i l'escola esportiva d'estiu. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre després de la previsió del temps i de la crònica esportiva. Comencem.
El 91.3 Info.
I com dèiem, dimecres passat, 10 de juny, va tenir lloc la darrera sessió plenària d'aquesta legislatura. Va consistir en l'aprovació de les actes anteriors i també va ser el comiat dels 13 dels 21 regidors que no continuaran. Jordi Sugranyes.
Valentí Nieto, d'Iniciativa, i els convergents Gemma Edo i Joan Fandos van intervenir per agrair l'experiència i col·laboració amb els seus companys del consistori i treballadors municipals i van mostrar el seu compromís de seguir treballant per Ripollet. En el seu discurs final, l'alcalde sortint, Juan Parralejo, també va tenir paraules d'agraïment per als seus companys de consistori.
Agrair a tots i cadascun dels 21 regidors i regidores que durant 4 anys hem estat treballant pel nostre poble. Amb les nostres diferències, amb les nostres diferents opinions, però estic convençut que amb un objectiu comú de tots, que és millorar el nostre poble. Tots volem el millor per Ripollet. Cadascú té les seves prioritats, les seves maneres de fer, però jo crec que això és important. Així és la democràcia.
Parralejo, que deixarà de ser alcalde després de més de 20 anys, va manifestar també que per ell comença una nova etapa dins l'Ajuntament, el treball des de l'oposició.
Una nova etapa en la qual haurem de servir el nostre poble des d'àmbits diferents, que són àmbits democràticament molt importants. Treballar des del govern, lògicament, dona moltes satisfaccions perquè sempre tens la possibilitat de portar a terme els teus projectes i fer que puguin ser realitats. Treballar des de l'oposició democràticament també és molt important. Vol dir treballar des d'altre vessant, vigilant que tot es faci bé, intentant que el poble tiri endavant i, per què no, també procurant que els teus projectes també puguin tenir cabuda.
L'alcalde sortint va apuntar també que tots els regidors actuals haurien d'estar satisfets perquè moltes de les coses que s'han fet els darrers anys perduraran en el temps.
Els propers 4 anys serà un mandat diferent, però segurament moltes de les coses que nosaltres, els 21 regidors i regidores que estem aquí, moltes de les coses que hem fet perduraran en el temps. I per tant, això jo crec que és la gran satisfacció que tots plegats, cadascú des de la seva opció, de l'oposició i del govern, ens portarem.
L'acte va finalitzar amb el lliurament per part de Parralejo d'uns gravats realitzats per l'artista Liliana Figini als 13 regidors que no repetiran legislatura.
I demà dissabte 13 de juny es constituirà el nou ajuntament que governarà Ripollet els 4 anys vinents. La sessió plenària començarà a les 12.
L'acte començarà amb la constitució de la mesa d'edat. Tot seguit, els regidors i regidores prometran les obligacions del seu càrrec i es passarà l'elecció de l'alcalde, qui clourà l'acte amb el seu parlament. El ple es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM, online a ripolletradio.cat i en videostreaming pel canal Ripollet TV a YouTube.
Esquerra Republicana votarà a favor de que Josep Maria Osuna sigui l'alcalde de Ripollet. La regidora de la formació independentista Lourdes Serra ha explicat que la decisió del seu partit respon al vot majoritari dels ciutadans a les eleccions municipals el 24 de maig.
Serra va explicar en roda de premsa que respectant els resultats se'ls ha de donar un marge de confiança.
Diferenciem una mica el que és la investidura de dissabte i tot el que pot haver-hi durant aquests 4 anys. A veure, nosaltres ho hem diferenciat bastant perquè ho és nosaltres ja d'un principi, malgrat que, independentment que ens haguéssim trobat amb Decidim o no, el missatge clar que d'Esquerra ho teníem molt clar, i el missatge és el que ens donen els ciutadans, tant els nostres votants com com en general per la diferència doncs, molt important de vots que han tret vers els altres dos partits polítics. Per tant, enteníem que se'ls hauria de donar un vot de confiança i més fent el pas ell de voler-se trobar i parlar. Que segurament hi haurà consens, aviam, ofertes, en temes concrets no els han parlat. Penso que és ara, al moment ara, aquestes hores que estem vivint, són més un acord d'intencions, que penso que és el que toca. I també se'ls ha de donar el marge de confiança d'uns mesos a l'hora de treballar. També veurem com treballen.
Serra també ha destacat que entre Esquerra i Decidim hi ha molts punts en comú en el programa dels dos partits, especialment els de caràcter social i de transparència, però sense haver tancat cap acord en concret.
Ja no hem arribat a cap tipus d'acord puntual, sí que evidentment, com us deia, coincidim en molts punts i crec que això serà bo al llarg d'aquests 4 anys. Ens trobarem en molts camins, en molts punts de coincidència. Ells sí que tenen molt clar que també que coincidim, tal com que coincidim, doncs segurament ens posarem d'acord en temes força capdals per Ripollet.
La regidora republicana també ha apuntat que el seu partit continuarà desenvolupant polítiques relacionades amb l'anomenat procés sobiranista.
Esteu escoltant Info.
Com tots saben, el passat 24 de maig, ara Decidim Ripollet va ser la candidatura més votada a les eleccions municipals. Encapçalada per Josep Maria Osuna, Decidim va aconseguir un 33,74% dels vots, és a dir, 4.750 i 9 regidors. Dimecres es va acomiadar com a regidor de l'oposició i demà tot apunta que farà el seu primer discurs com a alcalde de Ripollet en el primer govern no socialista des de fa més de 20 anys. Josep Maria Osuna, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Demà, com dèiem, es constitueix aquest nou ajuntament. Sou la força més votada, tot i no tenir majoria. Preveieu governar en solitari?
Sí, la nostra intenció, i així ho vam manifestar des del primer dia que es van produir les eleccions municipals, tal i com va quedar configurat el ple municipal de Ripollet, doncs la nostra intenció és governar en solitari amb els nous regidors, a dos de la majoria absoluta, però creiem que, com deia, tal com està configurat el ple de l'Ajuntament, doncs podrem fer una tasca amb més o menys tranquil·litat. També la intenció de governar en solitari és poder portar endavant el nostre programa electoral de Seguim Ripollet. En tot cas, també sabem que això implicarà haver d'arribar a alguns acords puntuals per certes qüestions que necessitin una majoria més sòlida, més reforçada al ple de l'Ajuntament, però són aquestes qüestions que s'aniran doncs, debatent i parlant al llarg de la legislatura.
Uh-huh. Ahir Esquerra Republicana ja va anunciar que votarà a favor d'aquesta investidura, però deixa clar que això no vol dir que hi haurà cap tipus de pacte, no?
No hi ha cap tipus de pacte amb Esquerra Republicana en aquest sentit. El que sí que hi ha hagut amb ells és una bona sintonia en aquesta ronda de contactes que des de Decidim Ripollet hem fet amb tota la resta de grups municipals que tenen representació en el nou consistori, i amb ells doncs, coincidim sobretot en aquesta voluntat d'obrir portes i finestres de l'Ajuntament, de portar transparència i també d'obrir doncs, més espais de participació dins del municipi. Ells apostaven també per un canvi a Ripollet, per un canvi de govern al nostre municipi, i han considerat que en aquest cas doncs, Decidim Ripollet és la candidatura que assegura aquest canvi.
I com han anat els contactes amb la resta de formacions?
Bé, han estat contactes que s'han produït en un nivell molt, molt cordial, també un ambient distès, i vaja, de la mateixa forma que amb Esquerra, doncs, amb cap de la resta de grups municipals s'ha arribat a cap acord. El que hi ha hagut és això, diàleg, intercanvi d'impressions sobre la nova situació que s'obre a Ripollet. També nosaltres els hem plantejat doncs, una de les prioritats programàtiques de cara al nou govern, que per altra banda també són prioritats i propostes que, evidentment, doncs, ja dèiem durant la campanya electoral. I bé, jo crec que han estat profitoses i sobretot també perquè volem marcar doncs, un nou estil de fer política, aquestes noves formes de fer política que es caracteritzin per un diàleg molt més fluid i constant amb tots els grups municipals del consistori, especialment també perquè no tenim aquesta majoria absoluta que comentàvem a l'inici, però també un diàleg que vagi més enllà dels partits polítics, sinó que sigui també fluid amb les entitats, amb la ciutadania, etcètera, etcètera.
Després de tants anys de govern socialista, com es presenta o com s'imagina aquest nou panorama polític que es dibuixa?
Doncs amb moltes ganes realment de fer feina, no? És a dir, perquè per una banda també teníem la trajectòria, una part decidim veu de la trajectòria del Compromís per Ripollet, també de molts anys d'estar a l'oposició, força anys també sent la principal força de l'oposició, i ara l'encarem amb molta il·lusió de portar endavant les nostres propostes, no? Unes propostes que sovint hem portat als plens municipals durant els darrers anys, que no totes s'han pogut portar endavant i les que s'han portat endavant no s'han fet en la dimensió i la profunditat que nosaltres desitjàvem, i ara doncs tenim una oportunitat, la veritat, jo crec que històrica. És una cosa que hem comentat també durant campanya, no? Que es trobaven davant unes eleccions que podien ser històriques en aquest sentit de posar fi a moltíssims anys de govern socialista, i finalment això s'ha aconseguit, i per tant ara tenim aquesta responsabilitat, aquest repte d'estar a l'alçada de les circumstàncies, però ja et dic que tenim moltíssimes idees de propostes per fer a Ripollet i moltíssimes ganes ja de posar-nos a treballar, i això també es nota, jo crec, en un altre ambient de la ciutadania, que també la gent pel carrer doncs se li nota com il·lusionada per aquest canvi, no? Més enllà de que t'hagi o no t'hagi votat o hagi optat per altres opcions o s'hagi abstingut, però la veritat és que la majoria de gent a la que ens estem trobant doncs ens felicita i ens anima a tirar endavant davant aquest nou repte i aquesta nova època que comença just demà a Ripollet.
Mm-hmm. Està clar que el 24 de maig els ripolletens van votar pel canvi. Quines són? Parlem concretament d'aquestes prioritats de govern. Per on començaran?
Doncs les nostres prioritats de govern en un principi passa per aportar tota aquesta transparència i fer una mica d'auditoria que és molt necessària, sobretot després de tants anys del govern dels mateixos, no? Nosaltres, en primer lloc, apostem per aquesta auditoria de comptes, que sempre hem dit. Evidentment, també tant l'alcalde com el govern municipal diuen que els comptes de municipals doncs, que estan sanejats i que no trobarem res estrany. Això, la veritat, és que confiem en que sigui així, però també la nostra responsabilitat doncs és davant d'aquest canvi de govern, i sobretot tenint en compte tota la llarga trajectòria del govern anterior, doncs jo crec que per responsabilitat, doncs, tot i que només sigui per això, cal fer l'auditoria de comptes per veure com està tot plegat. Una altra de les prioritats, com no podia ser d'una altra forma, és intentar fer front a tota la situació de necessitats socials, d'emergència social que hi ha al nostre municipi, no? Perquè hi ha molta gent amb problemes d'habitatge, hi ha molta gent en situació de pobresa energètica, hi ha molta gent també en una situació de crisi alimentària, i el que cal, per tant, doncs és posar mesures contra totes aquestes necessitats que hi ha. I tot això passa per reformular tot el que s'està fent des de serveis socials, potenciar-lo a la mesura que calgui, la mesura que es pugui, però sobretot tot això fent-ho amb un diàleg i constant, teixint una xarxa entre totes, entre l'administració, serveis socials i totes les entitats que a Ripollet doncs juguen un paper molt important i tenen un paper molt actiu en aquestes qüestions, no? i que s'enfronten a aquestes necessitats en primera persona, no? Parlem de Càritas, parlem de Creu Roja, parlem de l'Associació d'Aturats, parlem de la PA. Per exemple, avui també la PA, per segon dia consecutiu, està concentrada davant del BBVA, perquè la veritat és que no té nom el que està fent el BBVA aquí al nostre municipi, no? Desnonant en aquest cas, a un parell de veïns, però ja porta una llarga trajectòria de desnonaments, deixant-los també motxilles impagables que no poden fer front aquests veïns, i per altra banda també cal recordar que el BBVA és un dels màxims responsables que ens està impedint actualment que els pisos buits de l'IMSOL doncs passin a una situació de lloguer i també de lloguer social. Doncs, com dèiem, el que cal és tota aquesta situació de necessitats socials, doncs establir vies de diàleg, vies de fer xarxa, perquè això no ha existit fins ara, només ha existit un diàleg bidireccional entre l'entitat, serveis socials, i a més ha estat un diàleg poc fluid, poc continuat, i el que cal és que això es materialitzi en alguna taula de diàleg més constant i estable. També l'altra prioritat que nosaltres evidentment sempre hem dit és tota la qüestió de les municipalitzacions, de recuperar serveis públics externalitzats. Si es podia començar, per exemple, pel servei d'aigües actualment que té la concessió Sorea-Agbar, que l'any vinent, a 2016, doncs acaba la concessió i per tant ha de ser una de les nostres prioritats per recuperar com a servei públic. I després, doncs, evidentment, també fer front a tota la resta de reptes històrics o que seguim tenint al municipi, no? Tot el tema de l'ecoparc, plantar cara a l'ecoparc, el tema dels pudors i emissions, i per un altre model de residus, i bé, tot el tema de l'hospital, residència, quart institut, reactivar... Bueno, són lluites que segueixen actives, però cal que des de l'administració local, des de l'Ajuntament en aquest cas, doncs també es doni un suport explícit a totes aquestes lluites i es planti cara a les administracions superiors o a les empreses que hi ha darrere i que no volen que Ripollet tingui aquestes infraestructures.
Mm-hmm. Parlàvem ara de desnonaments. Decidim ha fet pública aquesta setmana, ha tornat a fer públic el recolzament a la campanya per la ILP Habitatge. Creu que serà més fàcil lluitar contra els desnonaments i la pobresa energètica des del govern municipal?
Ho intentarem. I ho intentarem, en primer lloc, donant tot el suport que calgui, començant per la Plataforma Afectats per la Hipoteca, que són els que dia a dia doncs, s'enfronten a aquests desnonaments i els que a la pràctica, en especial aquests 4 anys, doncs, han fet la política d'habitatge en el nostre municipi i també bona part de les polítiques d'atenció social, no? Uh-huh. I per tant en la qüestió de l'habitatge unes prioritats passa per establir aquest diàleg, aquest suport continuat a la PAN, tot el que necessiti. Nosaltres ja els hem manifestat que ens utilitzin en el bon sentit de la paraula, per tot el que necessitin, que facin servir el seu ajuntament, el seu alcalde, el seu govern municipal, els seus regidors, pel que calguin, per estar ja presents en les mediacions que hagin de fer i tot el que necessitin. I després, com a ajuntament, doncs el que també cal plantar cara i a totes aquestes també entitats bancàries que desnonen els nostres veïns, plantejant mesures de que no poden fer això al nostre municipi, que no permetrin que el nostre municipi i aquests bancs doncs estiguin desnonant. Són mesures que s'hauran d'estudiar a veure realment quines qüestions podem fer. Però, per altra banda, també el que cal millorar és tota la qüestió pel que fa a protocols d'actuació, a protocols d'informació entre jutjats, administració, la mateixa PA, perquè veiem que actualment tampoc hi ha aquesta informació fluida entre jutjats i ajuntament, i el que no tenim és una informació prou acurada de quins són els casos de desnonament que hi ha a Ripollet i per quines qüestions, no? Si és per impagament de lloguer, per impagament d'hipoteca, i nosaltres creiem que tenint aquesta informació podrem fer millors polítiques d'habitatge, a més de fer tota aquesta pressió als bancs, reunint-nos amb els bancs perquè els pisos que tenen buits també els nostres municipis, doncs aconseguir fer alguna borsa d'habitatge per a aquestes situacions d'emergència, perquè la borsa d'habitatge que avui té la pràctica totalitat de borsa d'habitatge que avui té serveis socials, doncs són habitatges que estan fora dels nostres municipis, i això també és un desavantatge per a les persones, perquè van a municipis on allà no tenen cap xarxa familiar ni d'amistat, i llavors també és una cosa perjudicial per a aquestes famílies. I bé, jo crec que hi ha prou camí per recórrer en aquest camp també.
Durant aquests anys a l'oposició han tingut alguns cavalls de batalla, podríem dir. Ha parlat de l'hospital, de l'Ecoparc 2, del soterrament. Prendran mesures a curt termini en aquests temes?
En aquests temes el que cal és reactivar la feina des de l'Ajuntament i anar una mica en sintonia amb les mobilitzacions que hi ha, amb les plataformes que en cada cas doncs estan lluitant, no? Creiem que, evidentment, respectant cadascú la seva autonomia i sense cap voluntat per part de l'Ajuntament d'acoptar ni de substituir en cap dels casos a totes aquestes plataformes que lluiten, però creiem que anant en una direcció similar, tant l'administració com les lluites des del carrer, doncs és realment com es poden aconseguir totes aquestes reivindicacions que hi ha. El tema de l'ecoparc és un dels temes principals que caldrà tocar més aviat possible, i per tant una de les primeres qüestions també serà demanar reunions amb els responsables de l'ecoparc, tant de les empreses que el gestionen com també de les administracions que hi ha allà presents, Àrea Metropolitana, per tal de dir-los claríssimament que a Ripollet no tolerarem cap més episodis dolors, que no tolerarem cap tipus més d'emissió que pugui ser perjudicial pels nostres veïns, i també dir-los amb total claredat del món que el model d'Ecopar no és un model que a nosaltres ens agradi, que apostem per un altre model, sobretot perquè la funció que hauria de tenir l'Ecopar no la compleix. En tots aquests reptes, que evidentment sobrepassen les competències estrictament municipals, que impliquen administracions superiors, el que també ens fa ser més optimistes, no només perquè ens fa ser optimistes, una altra qüestió és que, a més del canvi de govern a Ripollet, i que nosaltres ens volem involucrar en aquesta lluita, ser un agent actiu i no posar-nos com fins ara, que a vegades s'ha intentat silenciar aquests problemes, però també en altres casos doncs ha estat pitjor i fins i tot s'han posat de l'altra part. Això a nivell municipal ho volem capgirar, però veiem com a municipis del costat dels nostres municipis veïns, com podria ser Cerdanyola, com podria ser Montcada, doncs també està molt a prop uns canvis de govern als ajuntaments, que també posen fi a una llarga trajectòria de governs socialistes en alguns casos, i per tant aquí també s'albira una nova oportunitat per poder fer pinya entre ajuntaments, que considerem que totes aquestes qüestions han de ser prioritàries, no? La lluita contra el model de l'Ecopar, la lluita per l'hospital, etcètera, etcètera. Per això també ens fa ser encara més optimistes, perquè veiem l'oportunitat de fer pinya entre aquests ajuntaments i seguir sumant forces endavant per assolir aquests reptes que tenim com a municipi.
Mm-hmm. Estem parlant ja de futur, d'accions de govern, però explica'ns com serà aquest traspàs de govern.
Bé, el traspàs de govern, en principi, tot just aquests dies està començant amb reunions que estic tenint amb l'alcalde sortint, Juan Parralejo, perquè una mica ens posi al dia de quines són les actuacions en curs, tant les d'alcaldia com per cada una de les regidories. I per tant nosaltres el que esperem també és que hi hagi un diàleg i un traspàs doncs exemplar d'aquest traspàs de poder de cada regidoria, i que puguem doncs el més aviat possible doncs estar al cas de totes les actuacions que s'estan fent arreu i continuar les que nosaltres ens semblin adients i modificar les que creiem que s'hagin de modificar. En aquest sentit, per la nova organització municipal, que tot el cartipàs ja el farem públic a partir de la setmana vinent. Esperem que segurament dilluns ja poder-lo exposar públicament, perquè encara ens queden alguns serveis per acabar de confirmar. En aquest nou cartipàs, doncs, tot i que en un primer moment tampoc farem canvis massa dràstics, perquè la nostra intenció també és aterrar en els diferents departaments, en les diferents regidories, veure com està la situació, i a partir d'aquí, al cap d'un temps, doncs establir els canvis que creiem més adients. És a dir, de la mateixa forma que també comentava abans, que en serveis socials i en tot el tema d'habitatge el que cal primer és informació i després elaborar propostes, perquè si no seran propostes també segurament errònies, el que ens plantegem en aquest nivell doncs és també aterrar en els espais, adquirir aquest coneixement i a partir d'aquí fer els canvis i actuacions que siguin necessàries. Però en tot cas, en el nou cartipàs doncs també es veuran reflectides doncs alguna d'aquestes qüestions que per nosaltres són prioritàries, com podrien ser el tema de l'habitatge o podria ser el tema també de les municipalitzacions. Nosaltres també volem tenir regidories que s'encarreguin concretament d'aquests temes i segurament ho farem així.
Molt bé. I ja per acabar, vostè personalment com afronta la tasca d'alcalde?
Doncs realment amb molta il·lusió, amb molta il·lusió. I sobretot també tenint en compte que és una tasca que, malgrat que l'alcalde, els ajuntaments, aquesta figura de l'alcalde és una figura doncs molt presidencialista, no? que quasi bé s'aboca tot el poder a l'alcalde, no? Demà mateix durant la investidura el que acaba passant també a la pràctica és que l'alcalde té tots els poders i a partir d'allà va delegant. Malgrat aquesta figura que existeix i que és així a nivell legal, que li dona molt de poder a l'alcalde, nosaltres el que tenim clar, perquè sempre ho hem expressat així i també ideològicament és el que compartim, que nosaltres el que som sobretot és un col·lectiu de persones, no? I que per molt que l'alcalde sigui l'alcalde, doncs qualsevol dels altres regidors doncs també està en la mateixa disposició de poder fer tota la feina en aquest sentit. Per tant, el que em vull referir és que estic bastant tranquil, perquè sé que darrere meu hi ha un equip potent, un equip ampli de persones preparades per tirar endavant tota aquesta tasca. No m'estic referint ni tan sols només a la resta de regidors, de govern municipal, que també, sinó que evidentment darrere nostra hi ha molta gent amb moltes ganes de treballar, i jo crec que és això el que segurament assegurarà que, doncs, que podrem fer una molt bona tasca a nivell d'Ajuntament, que tenim moltes ganes de posar-nos-hi ja des del primer moment, des de dilluns, perquè també veiem que tenim molt de camí per recórrer, hi ha molt d'espai per poder fer propostes i portar endavant les nostres idees, malgrat, evidentment, que també sabem de les limitacions competencials que tenim com a Ajuntament i també com a limitacions de recursos econòmics. Però tenim ganes, tenim idees i sobretot tenim la gent per tirar-les endavant. Així que ja et dic, en resum, és això. Molta il·lusió i moltes ganes de començar ja a fer feina.
Doncs a poques hores ja de ser investit alcalde de Ripollet, José María Osuna, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Seguim amb més notícies. La localitat veïna de Cerdanyola del Vallès, la més castigada per les Vs a Espanya, ha acollit aquesta setmana una trobada de representants d'associacions de víctimes de l'amiant procedents de França, Itàlia, Catalunya i el conjunt de l'Estat espanyol. L'objectiu de la trobada, segons el col·lectiu Ronda, organitzador de l'activitat, és posar en comú la realitat i les reivindicacions de les persones que han estat víctimes d'aquest material prohibit a la Unió Europea des de l'any 2000 i a Espanya des de 2002.
A més de representants de les més de 25.000 persones associades a França i de la localitat italiana de Casale Monferrato, també han participat entitats com a Vida i associacions d'afectats procedents del Prat, Castelldefels i les que integren els jubilats de Macosa, actual Alstom. Entre els actes organitzats, dimarts es va programar una trobada amb advocades del col·lectiu Ronda per tal de conèixer com ha estat la lluita judicial en defensa de les víctimes de l'amiant a l'Estat espanyol. Dimecres es va fer una trobada amb entitats de Cerdanyola i Ripollet i una altra amb el doctor Tarrés. I finalment, dijous, es va fer una visita a l'Hospital Vall d'Hebron per trobar-se amb el doctor Ferrer, especialista en patologies relacionades amb l'amiant.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet realitza des d'ahir una acció de protesta a la sucursal de BBVA de la Rambla de Sant Jordi. Es tracta d'una protesta indefinida per donar sortida als casos de dues famílies de Ripollet.
Després de 3 anys de negociació, el BBVA reclama al Paco i a l'Antoni el seu pis en dació en pagament més un préstec de 20.000 euros. En Paco ha proposat pagar 10.000 euros a més de donar el pis, però l'entitat ho ha denegat.
Yo le he dicho al banco que esa deuda de 20.000 euros que me quiere dejar, que me la rebaje a 10.000. Y 10.000, pues a trancas y barrancas, iremos intentando pagar como se pueda. Y el banco me ha dicho que no quieren dejarme 10.000 euros de deuda. Se han roto todas las negociaciones, el banco me exige 20.000 euros de deuda y si no me la dan, pues dicen que sacarán otra vez mi piso a subasta.
Per la seva banda, el David fa un temps ja va entregar el seu pis després d'abonar 100.000 euros. El BBVA li reclama 60.000 euros més, xifra que no pot pagar i que demana que sigui condonada. La plataforma ha advertit que mantindrà les protestes fins que s'acceptin les propostes de les famílies.
I el 28 de juny acaba la programació de Ripollet Ràdio 2014-2015. Com cada estiu, l'emissora municipal obre les portes a l'entrada de nous projectes de programes de cara a la propera temporada, que començarà al setembre.
Les entitats, grups i persones interessades a fer un programa a Ripollet Ràdio s'han d'adreçar a l'emissora municipal per presentar el projecte i, si s'escau, una maqueta. A més, existeix la possibilitat de realitzar un curset gratuït d'iniciació a la ràdio. Actualment, a Ripollet Ràdio hi ha 40 programes en antena i 80 col·laboradors.
El Teatre Auditori acollirà dimarts vinent, 16 de juny, a les 7 del vespre, la conferència de cloenda de l'Aula d'Extensió Universitària. L'encarregat d'oferir la xerrada serà el pedagog i escriptor Joan Soler i Amigó. Sota el títol La nit de Sant Joan, una nit màgica, Soler i Amigó farà un repàs de les tradicions catalanes. Amb aquesta xerrada es posa a punt i final a una nova edició de l'Aula d'Extensió. Tenim amb nosaltres a Maria Àngels Pujol, presidenta de l'Aula, per conversar sobre aquesta xerrada i valorar una mica com ha anat el curs. Maria Àngels, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què descobriran els assistents d'aquesta darrera conferència de l'aula?
Doncs esperem una mica doncs, que descobreixin doncs, l'origen de les tradicions catalanes i concretament aquesta que hem triat doncs, per estar molt a prop de la festa de Sant Joan. Una mica doncs, això, el descobriment o el coneixement de per on va la tradició.
Una sessió oberta a tothom, que és una conferència potser una mica menys tècnica, no?, que d'altres.
Sí, clar, a més és això, el ser, tant a l'inauguració com a la cloenda, intentem doncs, que sigui, sobretot la cloenda, que sigui coses com més festives, com més atractives i més ja doncs, allò doncs, que acabes un curs, que ja és l'estiu, i que tot plegat sigui més festiu.
I respecte a aquest curs, quina és la valoració que en feu?
Bé, la valoració, jo em sembla que em repeteixo una mica molt cada any.
Bueno, i és bo, no?
Sí, però doncs és bona, és bona. Jo sempre dic que aviam, això ens ho demostra doncs, l'assistència doncs, de la gent i a part de l'assistència doncs, que tenim una assistència, una mitjana de 80-90 alumnes per sessió, doncs penso que és molt alt. Llavors, doncs, a través de les valoracions que ens fan, doncs, perquè que ja sabeu que cada conferència doncs, es fa una avaluació del professor i la conferència, doncs això és una mica el que ens va marcant el grau doncs, d'acceptació doncs, que tenen el que és en si l'aula.
Parlem de 80-90 alumnes que assisteixen. Quants socis són actualment a l'aula?
Ara, actualment, doncs, al tancar el curs, som 157.
O sigui que va en augment, no?
Bé, jo diria que aquest últim any també hi ha, clar, cada any hi ha baixes, s'ha quedat, doncs, potser augmentat en, com a molt, 5 socis. Uh-huh. És que, clar, tampoc no podem augmentar molt, doncs, pel tema que la capacitat de la sala.
Ja.
Vull dir, són 157, doncs, clar, no ve mai tothom, sempre falla, perquè és que si algun dia ve tothom no hi cabem. Senzillament és així.
Molt bé. Què diries a aquella gent que potser està interessada a assistir però no s'acaba d'animar o no fan aquest pas?
Doncs que s'animin i que vinguin, que no, aviam, que potser el títol de l'aula doncs, espanta una mica, però que no és res més doncs, que unes conferències, doncs, que la persona ve, doncs, que s'asseu, que escolta la conferència, seria bo, però això ja és, costa molt doncs, que la gent participés en els torns de preguntes, però que no els espanti perquè ni fem exàmens, ni fem estudiar, ni fem res de res de tot això.
Imagino que ja esteu preparant el proper curs.
Sí, tenim mig embastat. No, bueno, ja falten un parell de conferències doncs, per acabar de concretar. Sobretot la primera, la de la inauguració, encara estem en negociacions. I les altres, doncs, mira, et podria dir una mica de què pot anar doncs, aquest primer trimestre.
Uh-huh.
Mira, doncs, comencem... Bueno, ja et dic, la primera de la inauguració és que no et vull dir res perquè és que no sé si arribarem a un acord. Ho deixem amb sorpresa.
Molt bé.
Llavors, doncs, en farem una sobre volcans, sobre el volcanisme. Un altre dia, el 3 de novembre, doncs, li hem demanat a... Perquè, com sabeu, cada trimestre o... Cada dos trimestres procurem que alguna persona de Ripollet doncs, ens pugui venir a fer una conferència. En aquest cas li hem demanat a la Joana Raja per parlar de cinema.
Molt bé.
Llavors, també estem hem d'acabar de parlar amb l'Associació del Teatre del Mercat Vell per lligar doncs, una obra de teatre seva amb una possible conferència nostra, que seria segurament sobre el tema de la Neus Català. I ells fan una obra de teatre, llavors nosaltres faríem una conferència sobre el personatge d'aquesta dona.
Molt bé.
Però aquestes, ja dic, també hem d'acabar de perfilar-ho. I llavors, doncs, una sobre canvi climàtic i l'últim dia de desembre, que ja ha vingut una vegada i va agradar molt, amb Vicenç Lozano, que és un periodista de TV3, que per parlar-nos sobre la màfia.
Molt bé. Ja per acabar, les persones que vulguin inscriure's o matricular-se, què han de fer?
Doncs, en principi, els dies, crec que són el dia 7 i 8 de setembre, ara t'ho confirmo, és les inscripcions. I si no, doncs informar-se al Centre Cultural o qualsevol de nosaltres.
Perfecte.
Espera't un moment.
Recordem nosaltres, mentrestant, que...
El 7 i 8.
7 i 8 de setembre, confirmat, sí. Al Centre Cultural serà la...
Sí, a les 6 de la tarda, de 6 a 8, les inscripcions.
Les inscripcions, perfecte. Nosaltres, de moment, doncs això, aprofitem per convidar tothom, no?, a assistir a aquesta xerrada interessant de Soler Amigó, la nit de Sant Joan, una nit màgica que tindrà lloc a dimarts a partir de les 7. Maria Àngels Pujol, presidenta d'aquesta aula, moltíssimes gràcies, com sempre.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu, adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I aquest vespre el Centre Cultural acollirà una nova edició de les Nits de Música. La trobada acostarà els assistents al 7è Art amb un repàs dels musicals nord-americans dels anys 1947 i 1948. Ernest Prunera.
Les Nits de Música d'aquest divendres anirà a càrrec del cinèfil Lluís López i de Joana Raja, col·laboradora de la Filmoteca de Catalunya, Ripollet Ràdio i Revista de Ripollet. Sota la coordinació de Rafael López i Àngel Esteve, els dos ponents han escollit diversos fragments de musicals emblemàtics dels anys 1947 i 1948. Es projectaran fragments de pel·lícules com ara Nace una Nación, Desfile de Pasqua i Palabras y Música. Les Nits de Música començarà a les 8 del vespre i és un acte gratuït organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
I demà dissabte el grup La Careta Teatre torna a pujar a l'escenari del Teatre Auditori del Mercat Vell. Presentarà tres obres teatrals interpretades pels seus grups de teatre amateur més joves.
El grup dels Arlequins presentarà Versus, una aventura en el internado, una peça de creació pròpia. També el grup Vaudeville presentarà una obra pròpia, Que se sé quien pueda. I els Tramoya presentaran una adaptació de l'obra de Los Diez Negritos basada en la novel·la d'intriga d'Agatha Christie. Tamara Núñez, membre de La Careta Teatre, explicava fa una setmana als micròfons de l'Info l'argument d'algunes d'aquestes obres.
Tenim el grup de Vaudeville, que és també de pròpia creació, de Que se sé quien pueda. Bueno, una boda... És, a mi em recorda, ara que ja està feta, la de Ocho apellidos vascos, això que...
Ah, sí?
La família... perquè, però bueno, diferent, no? És una família madrileña i una andaluza. A veure com acaba tot. I després sí que fem una adaptació d'Agatha Christie, però ja et dic, molt adaptada, de Diez Negritos.
El preu de l'entrada serà de 5 euros i l'espectacle començarà a 5:45 de la tarda.
L'Associació de Veïns Can Vargas celebrarà aquest diumenge el seu 17è aniversari amb una sèrie d'activitats que començaran a les 10 del matí i s'allargaran durant tot el dia.
La festa dels veïns de Can Vargas començarà al matí amb el torneig d'escacs i un concurs de dibuix per als més petits. Serà a la tarda quan tindrà lloc el gruix d'actes de la celebració. A 4:45 es realitzarà un recital de poemes de Federico García Lorca que anirà seguit d'exhibicions de flamenc i sevillanes. Durant la tarda també es podrà visitar una exposició de joguines fetes a mà i participar en un taller de risoteràpia i un altre de dansa creativa. El punt final de la festa arribarà a 8:15 del vespre amb una exhibició de balls de saló.
I l'escriptor i periodista Ramon Solsona visitarà la Biblioteca Municipal el pròxim dijous 18 de juny per assistir al Club de Lectura. La tertúlia, que començarà a les 7 del vespre, girarà al voltant de la seva novel·la L'home de la maleta. La trobada amb Solsona tindrà lloc a la sala d'actes de la biblioteca i serà oberta a tothom.
Aquesta tertúlia arriba una setmana després que l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell dediqués el seu cafè literari al mateix llibre de l'autor barceloní. Aquesta primera cita va tenir lloc aquest passat dilluns al Centre Cultural. La novel·la de Ramon Solsona narra la història d'un antic músic d'orquestra que, en quedar-se vidu, decideix fer les maletes i anar a viure a casa de les seves filles.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Demà dissabte al vespre, la colla infantil dels Diables de Ripollet celebra el seu 5è aniversari. L'entitat, que també celebra aquest any els seus 30 anys de vida, ha preparat una gincana, un berenar col·lectiu i una bufada d'espelmes conjunta. Els actes acabaran amb correfoc. Per explicar-nos més detalls tenim els estudis de Ripollet Ràdio, a Maria José Morcillo, que és membre de la colla de Diables. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs explica'ns perquè la gincana i la bufada d'espelmes es farà a la plaça Font.
No.
No.
La gincana i la bufada d'espelmes ho farem aquí al pati del Centre Cultural. Bueno, la gincana es farà davant del Centre Cultural, tot el que és la Rambla, I només serà pels nanos de les colles infantils que vinguin a participar.
O sigui que és una activitat una mica interna, no?
Sí, perquè muntar una gincana en aquelles hores és complicat, perquè vindran cap a les 5 i per tots els nanos del poble era bastant complicat. I part d'infraestructura i bueno, molts recursos, i llavors vam valorar que ho faríem una miqueta més íntim pels nostres nanos i per les colles que vinguéssim, i ja muntarem altres històries pels nanos de Ripollet.
Quants diablots tindrem aquí per la Rambla?
Pues hem calculat 250 aproximadament, entre acompanyants, perquè els petits no poden anar sols, els adults, els músics, cremadors, serem un bon grup.
Tots ells participaran en aquesta cercavila, aquest correfoc que heu organitzat posteriorment?
Sí, en el correfoc és només infantil, jo crec que serà l'excepció de festa major, és, només seran els nens. Vindran també, clar, els adults, perquè han d'anar acompanyats, i després tota la colla de tabalers.
De quines poblacions venen les colles?
Doncs venen de Parets, Nou Barris, Can Sant Joan, Riera de Rubí i Caldes de Montbui.
Molt bé.
I nosaltres, clar.
Quina valoració en feu d'aquests 5 anys dels Diables Infantils?
Home, doncs molt bona, perquè van començar poquets, eren bàsicament els nens, els nostres nens dels grans, que ja ens havien fet grans, i déu-n'hi-do, ha vingut molta gent molt, amb moltes ganes de fer coses, i bueno, mica en mica, perquè el tema de sortir amb un correfoc amb nens petits és complicat, hem d'anar molt en compte, però també és molt divertit, i els nanos la veritat és que s'ho passen molt bé. Llavors la valoració global dels 5 anys, molt bona.
De quines edats en parlem?
Doncs tenim els més petits de 5 anys i els més grans 16-17.
Uh-huh. Ara mateix, quants són a la colla?
Uns 15.
Molt bé. Mm. I els grans també esteu de celebració, no?
Sí, fem 30 anys. La colla infantil està dintre de la colla de Diables, no és una colla diferent, o sigui que som tots el mateix. Tots fem 30 anys, però bueno, aquest any li he volgut donar una miqueta de protagonisme als més petits, també perquè tinguin el seu espai dins de la colla, no? I sí, farem els 30 anys i ho celebrarem, doncs, amb un final apocalíptico.
Això serà a les pistes de l'Esbart. Sí. Cap a quina hora teniu pensat més o menys acabar?
Quan es faci de nit... sortirem en el correfoc i arribarem cap allà, pues, bueno, 10 o així.
Molt bé. Quins són els requisits que vosaltres demaneu perquè tant un nen com un adult formin part d'aquesta colla?
El més important és tenir ganes de passar-s'ho bé i de gaudir amb la colla, i sobretot venir a les reunions cada dissabte al centre cívic. Sí, la part té
forma
xunga.
Part de...
Sí, perquè en aquests moments som molts diables i ens hem d'organitzar molt bé, i si no participem tots i no col·laborem tots en fer feina, és molt complicat moure un volum tan gran de gent, i sobretot quan parlem de petits. Doncs venir a les reunions, tenir ganes de passar-s'ho bé, i després, pues, com a activitats com la que fem aquest dissabte, pues, organitzar-ho, estar predisposat a organitzar i a participar en tot el que calgui.
O sigui que si us volen trobar els dissabtes, us poden trobar...
Sí, fem reunions, perquè m'encanta fer reunions els dissabtes de 7 a 8. És possible que ara, com estem en temporada, pues, llavors no hi ha molts dissabtes que estem fent correfocs.
Clar, perquè esteu ara fent moltes sortides,
sí,
no?
Sí, ara és una bestialitat. Però igualment a la pàgina web de Diables, al blog de Diables, podreu trobar info i podreu trobar els telèfons de contacte i emails de contacte. Que si no responem molt ràpid és perquè anem una miqueta de boli.
Ara arriba la temporada de foc i sí, és normal que tingueu moltíssimes sortides. Doncs felicitats a part de tots nosaltres, tant els petits com els grans, que gaudiu molt d'aquesta celebració dissabte, i doncs estarem allà també per gaudir amb tots vosaltres. Maria José Morcillo, de Diables de Ripollet, gràcies.
A vosaltres.
El 91.3 Info.
El Poliesportiu Municipal acollirà demà dissabte 13 de juny la festa de cloenda de l'esport extraescolar 2014-2015. Des de les 9:45, durant tot el matí, infants i joves podran gaudir d'un bon nombre d'activitats. Una activitat que tradicionalment dona el tret de sortida a la temporada d'estiu. I per parlar-ne, comptem amb nosaltres el coordinador del Patronat Municipal d'Esports, el Toni Abad. Molt bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda.
Toni, explica'ns una miqueta quines són les activitats que teniu previstes per la festa de demà.
Bueno, són totes les activitats que fem són activitats lúdiques, estan enfocades a nanos entre 5 i 18 anys. Són els nanos que han estat fent l'esport extraescolar durant tota aquesta temporada 14-15, que han estat participant a l'esport extraescolar. Llavors estan dividits, som tres espais, bueno, quatre per amb la piscina descoberta, i són tres espais, diguéssim, en sec, que són la pista poliesportiva, la pista d'atletisme i la zona anexa a la pista d'atletisme, on cada categoria pues, tenen allà els seus inflables, que ja estan disposats per nanos d'aquesta... nanos inflables per nanos petits, inflables per nanos grans, també hi ha tallers. I després cada categoria, a més, té una franja horària que poden disposar també de la piscina descoberta, on també hi ha inflables.
Mm-hmm. En total, aquest curs, quants nens han fet esport extraescolar i quants creus que hi participaran demà?
Bueno, són dues coses diferents. Demà, mm-hmm, nosaltres més o menys solen venir entre 600-700 nens, que més o menys és el de l'any passat. I, home, si el temps ens acompanya i tot funciona, jo crec que la quantitat de nens que vindran serà similar. Per el que respecta al tema de participació, nosaltres aquest any, o sigui, el que és la participació de l'esport, han participat 1.426 nens. El que passa és que a més, hi ha 395 d'aquests nens que, a més, han fet més d'un esport. La qual cosa són 1.821 nens, 21 nens els que han fet esport extraescolar durant aquesta temporada.
Déu-n'hi-do. Quines són les modalitats esportives que oferiu?
Bueno, nosaltres, amb el que respecta als esports col·lectius, futbol sala i bàsquet són els esports reis que tenim de convocats, i després com a esports individuals l'atletisme, el tenis taula, el patinatge i la natació.
Mm-hmm. I dins de l'esport extraescolar imagino que també teniu tot el tema de competició. Quin diries que és el nivell dels esportistes ripolletens a nivell escolar?
Bueno, jo no parlaria de nivell. Nosaltres, bàsicament, la nostra filosofia és que l'esport escolar sigui totalment formatiu. Llavors, inclús nosaltres no donem premis, inclús hi ha categories petites, amb les categories petites on no publiquem classificacions, i ho fem a partir de l'Evins perquè aquest primer participa en jornades comarcals. Llavors, nosaltres estem enfocant més que res en el nivell quantitatiu, o sigui que tenim molts nens. Evidentment, el que és la qualitat, home, han sortit molts esportistes de l'esport escolar. Ara mateix que avui estava llegint el diari, per exemple, la Lucila Pasqua va sortir de l'esport extraescolar, però nosaltres, diguéssim, la nostra filosofia, el que posem molt d'accent és en la quantitat i intentar oferir pues, això, un esport lúdic i formatiu.
Molt bé, o sigui, que ho passin bé fent esport, que aprenguin coses i també una mica la socialització, no?
Exacte. Aquest és l'objectiu.
Molt bé. Com dèiem, aquesta festa que feu demà una mica és el punt d'inici de la temporada d'estiu a les piscines descobertes. Explica'ns una mica quin serà el seu horari, si hi ha alguna novetat.
Bueno, novetats, en principi no hi ha novetat. La piscina intentem deixar-la amb les màximes condicions possibles perquè la gent pugui gaudir. En el que respecta al tema de l'horari, demà sí que és important que la gent sàpiga que la piscina s'obre a partir de les 14:30, 14:30 fins a les 8, perquè al matí estem amb el tema de la cloenda de l'esport extraescolar. I l'horari sempre és el mateix, és de 10:30 a 20 hores. L'únic que passa és que de 15 al 29 de juny, s'obrirà només a la tarda, a partir de les 2:30, una miqueta perquè, bueno, els nanos encara estan al col·le i, bueno, és perquè sabem que també diguéssim, el que és la utilització de la piscina és molt petita. Llavors, perquè quedi una miqueta clar, això, sempre s'obre de 10:30 a 20 i del 15 al 29 de juny, que és de dilluns a divendres, de 14:30 a 20 hores.
I acabat el col·le, a partir del 22 de juny comenceu l'escola esportiva. Com està anant la inscripció enguany?
Bueno, més o menys com cada any. Les coses portuguenes ja sabeu, bueno, també està oberta de nanos entre 5 i 14 anys. De moment portem un ritme normal. Crec que per lo que estem veient, al final sortirà, pues, això, entre 300 nens, 320 nens, que és més o menys el que fem cada any. Llavors encara estan obertes les inscripcions, vull dir que això, tot això pot millorar. I bueno, pues esperem això, esperem tenir més o 300-320 nens.
Uh-huh. I tenen l'oportunitat també fins al mes de juliol d'apuntar-se a l'escola esportiva de setembre?
Sí, aquest any com a novetat hem intentat oferir una altra oferta esportiva o sigui, un altre servei, diguéssim, per a aquestes famílies que entre l'1 i el 10 de setembre no, els nanos estan a casa i això. Llavors, bueno, és una escola esportiva que és molt semblant a la mes de juliol, això, amb activitats diverses, jocs i també el tema de la piscina, en aquest cas seria piscina coberta.
Doncs recordem que a la web del PAME poden trobar tota la informació relativa al patronat d'esports, tot el tema de les piscines i de l'escola esportiva, i el Toni Abad, que és el coordinador del patronat, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, com sempre.
Que bueno, vagi... jo també comentar-vos que a part d'això també tenim Facebook, Twitter i també tenim una aplicació on us podeu adreçar per saber o per conèixer tota l'actualitat que tenim dintre del patronat.
Perfecte, queda dit. Doncs que vagi molt bé la temporada d'estiu.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Info.
Seguim parlant d'esports. El pavelló Joan Creus acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya a l'avís juvenil de tenis taula Ripollet 2015, organitzat pel Club Tenis Taula Ripollet. Marc Mata.
Coincidint amb la celebració del campionat, el club ha organitzat activitats paral·leles com el tercer obert combinat Club Tenis Taula Ripollet, obert a tothom, on el primer premi de la classificació combinada serà una estada d'una setmana a Menorca. Com a novetat, el club farà el primer Open Integració de Tenis Taula adaptat. Aquesta activitat es durà a terme dissabte i estarà adreçada a persones amb dificultats físiques i psíquiques. La jornada esportiva es completarà dissabte a les 5 amb una xerrada divulgativa anomenada Educar i entrenar per empoderar l'esportista, a càrrec de la Marta Arola, psicòloga, experta en coaching del rendiment esportiu. Les inscripcions a les diferents activitats s'han de fer online. Poden trobar més informació al Facebook del Club Tenis Taula Ripollet o contactar amb l'entitat a través del correu cttripollet@gmail.com o al telèfon 676 362 885.
I diumenge es farà la tercera sortida femenina en BTT organitzada pel Club Ciclista Ripollet. La ruta començarà a les 9 a la plaça Joan Abad davant el pavelló Joan Creus.
El recorregut d'aquesta sortida serà aproximadament d'uns 25 quilòmetres. Cal portar el casc i la bicicleta ha d'estar en bon estat. La segona sortida, que es va celebrar el passat mes de maig, va plegar 16 participants i des del club s'espera poder consolidar la participació i per això fan una crida a sumar-se a l'activitat. Cal inscripció prèvia a sggurina@gmail.com o al telèfon 606 554 014.
El temps.
Doncs abans d'acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, Marc.
Per aquest cap de setmana s'espera en un temps inestable, especialment demà dissabte a la tarda. Diumenge els núvols seran presents durant tot el dia i les pluges més intenses s'esperen a partir de dilluns i especialment dimarts. El temps no començarà a millorar fins dimecres, així com les temperatures que durant aquests dies baixaran una mica.
Doncs arribem al final de l'info d'avui divendres 12 de juny, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a les 6 i diumenge a la 1 del migdia i poden escoltar l'info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Per últim, recordem que demà a les 12 l'equip d'informatius serà present a la sala de plens de l'Ajuntament per tal de retransmetre en directe el ple de constitució del nou consistori. Gràcies per la seva atenció, que tinguin un bon cap de setmana i fins al proper divendres.